Benvinguda al programa de ràdio Pollença, Som Muntanya. Col·labora Secció de Muntanya Club Pollença i Federació Balear de Muntanya Escalada. Ens agrada la muntanya i la gent que li agrada i li apassiona la muntanya. Com sempre, tindrem aquest programa en diversos sectors i començant ràpidament amb el tema de curses per muntanya. El cap de setmana passat, el diumenge, a Puigpunyent van tenir una fantàstica cursa per muntanya organitzada per l'Ajuntament de Puigpunyent i col·laborant al Club del Maçat d'Esporves, una cursa de 16 quilòmetres i 950 metres de nivell positiu. És una cursa que transcorre per dins d'aquest terme municipal i aquest any es va decidir no fer cim al Galatzó, però sí que es van apropar molt en el cim i va ser tot un èxit de cursa, sense cap problema, amb un dia bo. Els darrers que van arribar van tenir un poc de calor i a destacar com a pollencins, pues, anar mal de Mont d'Aventura, que va quedar el cinquè absolut, Miquel Llompart de Secció de Muntanya Club Pollença, que va quedar el desset absolut, i bueno, després tenim Nasma, que va quedar segona absoluta, fent pòdium, en Jordi Torres, primer sub-20, tot un èxit d'aquests joves de la Secció de Muntanya Club Pollença, Jordi Cifre, tercer sub-23, i com no, l'incombustible Pep Frontera queda el primer de la seva categoria, subcategoria M50. Una cursa, ja ho dic, sense problemes, una cursa divertida, que tothom se va passar molt bé, 211 participants i poc més que comptar d'aquesta cursa. Vol recordar que el dissabte hora baixa tenim la cursa de Cala Sant Vicenç, és una cursa open que no pertany a cap federació, és una cursa popular i vos conviden els pollencins a disfrutar de la cala com no podia ser d'altra manera. Tenim una cursa aquí prop, una cursa mixta, com d'asfalt i de pistes sense pavimentar, de pistes de muntanya. Puja cap a Coves Blanques, enguany és vera que no pot arribar fins tan a dalt com arribava els altres anys perquè hi ha hagut un esbaldrec en el camí i per seguretat pues, tampoc convé que passem per aquell lloc, però sí que arribem fins a la pradera i tindrem unes vistes superinteressants del Cavall Bernat. Com que se fa al capvespre, segurament des d'allà dalt podrem veure la silueta mítica del Cavall Bernat a les hores baixes quan hi pega el sol. Dia 16 i dia 19 de maig tenim una cursa open per muntanya aquí a Balears, però precisament no és aquí a Mallorca, sinó que és a Menorca, Camí de Cavalls. Camí de Cavalls s'ha convertit en la cursa més popular, més famosa que ara tenim aquí, amb més inscrits. Organitza Vitachip allà a Menorca, que són d'allà. I bueno, que dit vos, és una cursa que tothom i cap, tenim moltes distàncies per córrer, tenim des de 27 quilòmetres, crec que és la més curta, fins a la volta sencera de Camí de Cavalls, que dona la volta a tota la illa per al litoral, que són 180 quilòmetres. De pollencins n'hi ha molts, un bon grapat de pollencins estan inscrits en aquesta cursa, i de mallorquins moltíssims. Com sempre, Evitechip du convidat de fora per donar-li un altre caire més internacional. I res, que tots que disfruteu molt d'aquesta cursa i res més, que jo seré per allà, estaré per allà, molt veurem. No la correré, però estaré dins l'equip organitzatiu i bueno, molt recomanable. Ja fa temps que no hi ha inscripcions. I serà una gran festa, com en Mito de Vitachip vol que sigui. Passam directament ja, deixant les curses per muntanya, De les curses per muntanya podrien xerrar perquè estem amb una evolució constant de gent que entra surt, organitzadors que entren que surten. Tenim moltes crítiques, molt de vagos, tenim gent que està a l'altre costat, tenim gent enfrontada, però crec que per la ràdio no és un tema per xerrar, sinó que aquí tothom, si escolta, vol disfrutar de tot això. I res, les curses per muntanya les aparcam fins al pròxim programa, que possiblement ja xerrarem de camí de cavalls. I ens ficam en Barrancs. En Barrancs, la grata sorpresa és que durant els dies de Pasco, per avui va fer una forta ploguda per la zona del Gorblau. I per sorpresa, la fosca se va activar. Activar vol dir que corria aigua pues, des del pont natural fins a Centreforc. Tots els barranquistes que s'aprecien un poc van voler aprofitar aquesta oportunitat perquè en bon temps l'aigua no està tan freda com a vivent de ple i duia ja un parell de... ja duia un temps inactiva. Quan la fosca està inactiva és difícil fer-la. Quan la fosca està activa pues és un disfrute. Precisament jo mateix amb un grup de... bueno, en dos companys d'aquí de Pollença, amb en Miquel Cerdà i amb en Zoilo, el dissabte van anar a disfrutar d'aquesta cursa, d'aquest barranc, perdoneu, estic un poc esperant les curses. I va ser una experiència molt bona. Jo feia bastant de temps que no anava a fer la fosca i me van dir a veure si anaven bé i me vaig apuntar tot d'una. El problema és que tenia la 312 i bueno, van sortir molt pret de Pollença, a banda de les 7, per poder pujar en cotxe fins allà dalt. I la van fer entrant per Pardo Duro. El Pardo Duro és un pas antic de caçadors que anaven a caçar colons a Vall de la Fosca, però que el Servei d'Emergència i la Federació Balear van equipar per tenir un accés ràpid a la fosca en cas d'accident i per poder treure un accidentat sempre i quan encara no estigués dins la fosca, perquè si ja t'has ficat dins la fosca per fer un rescat allà de dins no queda altre que seguir sortint fins a Centreforc i allà sí. Què compta a bord de la fosca? La fosca és un barranc mític, és un barranc conegut dins tota Europa. Segurament els inicis del barranquisme mundial varen néixer a la fosca. La fosca se feia a l'estiu i els primers varen tardar, si no vaig malament, 4 dies en fer-la i a més varen tenir un coratge incommensurable perquè se varen ficar allà dins sense saber si sortia. Al principi se feia amb unes balses d'aquestes inxables per no banyar-se massa, que, bueno, que al final sempre anava amb camulls. I fins que un dia pues, a qualcú se li va ocorrir agafar un traje de neopreno de pesca submarina i fer la fosca amb un traje. Bueno, aquí ja se va obrir un ventall molt gran i ara actualment el barranquisme se fa, quan du aigua, se fa sempre en traje de neoprè, perquè és el més còmode, el més ràpid i a més disfrutes molt més. La fosca neix al Gorblau, necessita mínim 30 litres per metre quadrat per activar-se, és a dir, que degué ploure molt per allà dalt, i bueno, és un crivell que se va fer fa milions d'anys, i l'aigua ha anat moldejant. La fosca no és una cova, no és un túnel, sinó que simplement és un crull a una muntanya. El que passa és que aquest crull hi ha puestos que té 40 centímetres d'amplari, com a molt, hi ha puestos que fa 2 metres, 3 metres, i té una alçada de 350 metres aproximadament. Això fa que aquest en el fons d'aquest crull pot sigui fosc. De fet, però, si durant el recorregut que estàs dins la fosca, des del Parc de l'Econament fins a l'Entreforc, pues sí que hi ha llocs on si apagues el llum que tu dus, veus una entrada molt tènua de llum. És un barranc espectacular. De fet, hi ha dos llocs que si està activada Ribes i Parell que no ha de poder passar, i hi ha un forat a 20 centímetres o 30 o 40 centímetres per davall a nivell de l'aigua que ha de fer un sifón. I bueno, nosaltres el problema que vam, que no va ser perfecte, és que segur que per Setmana Santa va fer molt, molt de vent. Va fent tant de vent, pues molta vegetació va caure dins el llit del barranc, i en l'aigua pues la va anar acumulant dins els gors. Hi havia gors en branques. Això, quan t'has de tirar, pues, te causa respecte, perquè si hi ha una branca gruixada que estigui posada en terra, pues, i te tires damunt, pues te la claves. És a dir, que van haver d'anar amb molta cura, però bé, va ser una cosa molt guapa, molt recomanable. La gent que feia barranquisme, que encara no ha anat a la fosca, no vol poder perdre, i la gent que no feia barranquisme i vol anar a fer la fosca, pues, vol aconsellar que fegeu primer altre barranc, però que tenint aquesta joia geològica aquí a Mallorca, no mos la poden perdre. Curiositat d'aquesta fosca, hi ha un bidó que jo fa més de 25 anys que ja hi era, un bidó que està empotrat. És vera que és d'una gruixa considerable, no sé de què era aquest bidó, però vos diré que en 25 anys està igual. Un bidó que s'està banyant cada dia, que, bueno, cada dia que a nivell de l'aigua hi arriba, en l'estiu està xut, en l'hivern hi passa per damunt. No s'ha mogut, no s'ha podrit. Bueno, les coses que feien en aquell temps eren d'una altra pasta, mai més ben dit. I bé, res, van arribar a l'entreforc, mos turam, menjam un poc, mos traiem el traje de neopreno, aixugam un poc, mos vestim, i després ve una pujada dura cap de l'entreforc per amunt, i bé, a mitjan pujada, un poquet abans, mos desviam a la dreta, passant per el torrent dels Horts i pujant directament cap a la carretera, i pegam en el mateix lloc on entram pels pas del Duro, és a dir, no fem carretera. Si haguéssim pujat per l'entrefort fins al restaurant d'Escorca, pues sí que hauríem d'haver fet un parell de dos quilòmetres per carretera. Però així m'ho va evitant. I bueno, la secció de muntanya va fer una sortida també per Pasco de barranquisme en el torrent de la Mora. Van ser un grapat, si no veiem malament, set persones, i bueno, van disfrutar molt, van trobar amb aigua, i van fer fins a un poquet abans de la fosqueta del torrent de Namora o de Namora, i van tornar cap a l'esport de Solla. Va ser una sortida de barranquisme fàcil, però molt disfrutona, i se van passar molt bé. El barranquisme, a Balears tenim una joia, crec que ho hauríem d'aprofitar. I poc més de dir de barranquisme. S'ha de reequipar la fosca, estan esperant que se tiri de bon temps, perquè s'ha de reequipar en bancuatges químics, i millor si està xut, i que puguin reposar els bancuatges el que faci falta. I poc més de barranquisme. Si passam a muntanyisme, bueno, muntanyisme, la Federació Balear de Muntanya Escalada, en la seva pàgina web, ha compartit un enllaç d'una pàgina per poder localitzar, realitzar i apuntar-te tots els cims de més de 1.000 metres, els 54 famosos cims de més de 1.000 metres. És una eina que ens pot ajudar bastant. Han detectat una petita errada que està a l'agulla d'Ofrara, però crec que si no està solucionada està a punt de solucionar-ho. I bé, és a dir, per coronar aquests 54 milles, pues és un somni dels muntanyans. En aquesta mateixa pàgina també teniu els 14, 3 milles més rellevants dels Pirineus. És una pàgina que és per cazadores de cimes, no? I, bueno, vaig entrar, em vaig crear un perfil, l'he d'omplir, i, bueno, és molt interessant. És molt interessant perquè te localitza damunt un mapa cada cima on està, l'alçada que té, el nom... Crec que és una bona eina i la gent que està col·leccionant aquestes ascensions en els cims de més de 1.000 metres li pot servir d'ajuda. Nosaltres també fa 3 caps de setmanes amb en Llorenç Vila, un gran amic, companyer, un gran muntanyenc, vaig fer la meva tercera ascensió a l'Agulla d'Ofrara. L'Agulla d'Ofrara és un mil molt determinant per a la gent que col·lecciona mils, perquè s'ha de fer escalant. I bueno, l'altre dia repassava la meva llista de mils i quasi tots els tenc fets més de 3 vegades, menys 2 que només he pujat 2 vegades, menys la serra de Santorrella que només he fet un pic. És a dir, que fent 3 sortides més, tindré la llista per triplicat. Bueno, són coses, són corolles que cada un té, però bueno, jo vos animo que és una història molt guapa. Si agafau una plegueta i començau amb això dels mils, mai tindreu aquella dubte de dir, ai, aquest diumenge vull sortir d'excursió però no sé on tenia d'anar. Agafeu la plegueta i dius, hòstia, me falta aquest. Vaig a fer aquest. És una manera de motivació personal per sortir a fer cims d'aquesta serra i de fer muntanyisme. Aquest dia 1 de maig, a més, van fer una sortida també de... Ara vista indigent, ha sortit una paraula nova en aquest escenari que li poden dir speed trekking. Speed trekking és... No són curses per muntanya, però és una manera de fer recorregut de trekking, però d'una manera més alegre, més ràpida, és a dir, la paraula ho diu. Si mos ve una baixada, pues, la poden trotar, la pujada la caminam sí o sí, i si mos ve un bocí de pla, pues, segons trobem, trotam o caminam, mosturam allà on mos interessa, goitam allà on mos agrada veure, i si m'han de seure una estona a disfrutar d'un animalet, de la natura, d'unes vistes, pues, o simplement d'un oratge o d'una sensació, pues, ho feim. Van sortir de Cala Murta i van fer l'antic camí d'Ofar, que hauríem de dir... que és importantíssim conservar-ho. És una joia que tenim, és un camí que fa 9 quilòmetres i mig, des de Cala Murta, pujant a la bretxa del Fumat, ja que ets allà fa cim en el Fumat, guaites un poc cap a Cala Figuera, que hi ha una vista espectacular, i bueno, aquest camí te podries estar aturat tot el temps, perquè les vistes són espectaculars. I més en un dia com va fer ahir, pues és super recomanable, tant per fer amb entrenament de curses com per fer de senderisme. De qualsevol manera, és una joia que tenim. I és vera que està bastant degradat. Ho xerràvem amb en Miquel Capó, un company que sempre fa sortides, i necessita feina. Jo la primera actuació que faria seria fer bonet, perquè el problema és que enmig del camí va nascer en vegetació i la gent, pues, quan hi ha vegetació, pues, arramba més cap a la banda del marge fins que arriba que anem per damunt les pedres del marge i se'l baldrega. També les curves, pues, adrecen. És un camí molt dolç, les pujades són suaus, les baixades també. És un camí que se va fer per dur conca vista i carregada, i bueno, és molt recomanable, i sí que s'hauria de cuidar un poc. Voldríem voldríem que les institucions el cuidassin un poc. És que tenim un GR221 que seria molt interessant que arribés fins al final, fins en el Cap de Formentor. Fins i tot, Ventura, seria molt interessant tenir un refugi al Cap de Formentor per acabar el GR221. I jo crec que les institucions locals, clubs com pugui ser Secció de Muntanya Club Pollença o d'altres d'aquí o de Mallorca, pues sí que estaria bé dedicar-hi un poc d'esforç, sigui econòmic, sigui en forma de voluntariat, sigui de qualque manera, perquè és un patrimoni que no s'hauria de perdre. És importantíssim, crec que ara ja està damunt el catàleg de camins, i a més el Consell de Mallorca crec que és el propietari, si no vaig malament. Pues, bueno, vull convidar aquí al Consell de Mallorca, ja sé que té molt de camins, té molta feina per fer, no l'acabarà mai, però ficar un poquet de ganes en aquest camí, a més de posar lletreros de fusta que indiquen que està superbé, pues, no sé, enviar dues brigades d'Ivanat, o no sé la manera, i demanar a més, i ells ho podrien coordinar, ajuda a les entitats locals, puguin ser ajuntament, puguin ser CUTs, puguin ser Procamins, en el que sigui. Jo crec que si tots ens involucram, la feina seria molt, molt més fàcil. I bé, de muntanyisme, pues, el que sí que podem fer, és que sé que vos agrada, és que vos contaré un viatge. A vosaltres sempre vos agrada, en els oients sempre els agrada una aventura, un viatge. Bé, pues, per aquesta Setmana Santa vaig estar mirant, vaig decidir anar-me'n a passar la Setmana Santa a Benasque. Era una cosa que em feia il·lusió, ja havia estat a Benasque, però vaig dir, vull anar a Benasque per Setmana Santa, ho vull aprofitar. I de fet, la intenció era anar-me'n tot sol. Anem a passar tots aquests dies en solitari per la muntanya, anant a refugis i a albergs. Però, bueno, xerrant amb un company que tenim de Lloseta, amb un company ja gran, que té molta experiència, que ell va molt en el Pirineu, li vaig demanar per anar a dormir, a on aniries a dormir, com ho faries per arribar a Benasque. I bé, va sortir l'oportunitat de que, com que ell hi va 5, 6, 7 vegades cada any al Pirineu, doncs m'ho va dir, ah, doncs podríem anar junts, anant junts i fent coses separats, fent coses junts, sense cap compromís. I bueno, va ser una bona idea, van anar a Benasque, en el seu cotxe, en barco, així pot carregar tot el material que te fa falta. Sabíem que era primavera, trobaríem, bueno, del dia que van comprar el viatge, el bitllet, va estar anavant 15 dies seguits a Benasque, és a dir, que jo tinc una sort que és bàrbara. I a més va estar anavant en neu primavera. Neu primavera és un tipus de neu que se posa en aquest temps, que tens una placa de gel de la neu de tot l'hivern que s'ha gelada, a damunt tens uns 20, 30, 40 centímetres de neu pols, i a damunt d'aquesta neu pols tens una crosta de mig centímetre de gel. Bueno, ideal per fer-hi fetge a les pujades i a les baixades, però bé, va estar molt bé. Vam estar a dins la vall de Benasque, un alberg que se diu Alberg de l'Iri, que és un poble, l'Iri, un poble molt petit. Se pot dormir en desayuno per 15 euros cada dia, amb habitacions compartides. Hi ha habitacions de 10 i de 8 persones. Molt bé, super net, amb un bon bany, el menjar bo. El primer dia van anar fins a l'Hospital de Benasque. Van sortir junts, nosaltres dos, van fer l'Hospital de Benasque, va haver surta, i de la haver surta van fer la pujada fins al refugi de la Rancusa. Tot això ho van fer junts, i quan van arribar al refugi de la Rancusa, el meu company me va dir, bueno, tu ara puges, fas el que vulguis i d'aquí 3 hores i mitja, 4, mos tornem a veure aquí en el refugi. Bueno, vaig decidir pujar cap a l'Aneto, vaig fer el portilló superior, que ja tens en els teus peus tot el glaciar de l'Aneto, i bueno, quan vaig arribar al portilló superior, pues, vaig decidir que ja era hora de baixar, vaig fer que fossi tot sol, i després me'l van tornar a juntar amb en Guillem, i van baixar del refugi de Barrancusa per un altre lloc que se diu Aiguallucs. Aiguallucs és una vall que tens el Collado del Toro i que aquesta vall s'alimenta és una vall glaciar. Una vall glaciar són valls molt circulars, rodejades de cims, i els llacs normalment se diuen ibons perquè no són llacs molt grans. I bueno, vam estar a Aiguallucs, tota l'aigua que ve del glaciar de Saneto baixa per aquesta vall. I és molt curiós perquè a dins la vall se divideix molt i després fa una cascada, entra dins una zona com una plaça de toros així hundida, i aquí el riu s'amaga de vall terra. És molt curiós perquè tens un munt d'aigua, una cascada impressionant, i amb això cau, puf, i es queda sec. A més no té sortida el riu, és a dir, queda allà de dins, i bueno, segons diuen, surt a Viella. Aquesta aigua per davall terra va fent camí i surt a Viella. És a dir que molt bé. I bueno, després van tornar a la Besurta i a l'Hospital de Benasque. Aquesta ruta van començar anant per damunt neu en raquetes i tot el temps van trepitjar neu. Llevat d'un bocinet d'un 25-30 metres que hi havia, que no hi havia neu, tot l'altre va ser neu, per tant, raquetes i quan s'empinava fort, grampons. La neu primavera és complicada perquè, bueno, perquè t'enfonses molt, siguin raquetes i tot, t'arribes a enfonsar molt. Molt curiós que l'Hospital de Benasque és un parador i, bueno, hospitals n'hi ha molts allà, però no són hospitals clíniques, no són clíniques. Hospital vol dir hospitalitat. Són els hostals que hi havia aquí, és a dir, la gent que creuava el Pirineu transportant coses en cavalls o en someres o en muls o això, pues tenien aquests hostals que s'anaven tornant. Igual que l'hostal de Campanet, de la gent que traginava coses, els carreters que duien coses cap a Palma. Pues, els hospitals aquests, clar, quan tu te diuen hospital, tu te fas una idea d'una clínica. No, són hostals, però allà es diuen hospitals. Segon dia, Valle de Viterola, bueno, la vall de Benasque és la principal i després a cada banda, dreta i esquerra, van sortint valls. I el Vall de Viterola és un vall preciós que en aquest vall van pujar fins a Sibonet de Viterola, és un ibon petit. Bé, primer vam estar a la barraca de Viterola, aquí ja vaig deixar en Guillem i vaig pujar fins a Sibonet. Vam pujar fins a Sibon Superior, quan vaig pujar a Sibon Superior, que ja estic arribant a Sibon Superior, se va tancar d'una boira espessa, un nivell compacte, que no veia res. I bueno, aquí me vaig seure un moment i la decisió que havia de prendre era baixar cap a baix perquè no se veia res i tenia el perdiguero, el sito del perdiguero a 3.100 i poc metres, a un quilòmetre i algo, però amb un desnivell brutal. I bueno, vaig encendre el mòbil, vaig veure que tenia cobertura, vaig obrir un programa que ten de mapes i vaig dir, bueno, provarem de pujar si tot es perdiguero sense veure en so mapa que hi havia en el telèfon. De totes maneres, si me quedava sense bateria o sense algo, duc un rellotge que també me marca el track que vaig fent i per baixar hagués pogut tornar enrere per damunt les meves passes. Vaig pujar en el perdiguero me va deixar pujar, més ben dit. El que sí vos diré és que per fer aquest quilòmetre vaig estar una hora i mitja o un poc més, va ser molt dur. I res, vaig arribar dalt i quasi no veia en terra. És a dir que, molt bé, vaig pujar a l'Esperdiguero, però no vaig veure res. En teoria, l'Esperdiguero té unes vistes precioses, tant de les maladetes, de... com de... ai, com dels possets. Però no, no m'ha deixat veure res. La muntanya sempre me castiga, jo l'estim molt i ella me castiga. Però bé, duim una bona relació. Res, vaig baixar bastant ràpid perquè se me feia tard i quan vaig arribar a un altre pic a baix, a una hora d'escotxo, una hora i mitja d'escotxo, que hi havia gent que m'esperava, vaig girar la vista i s'havia despejat tota la cima i vaig tornar a veure el perdiguero, però res, és a dir, que ho va fer postes, se va tapar perquè jo no pujés, però després se va destapar. Després, com que ja duien dos dies bastant durs, de molt de desnivell, allà les valls són molt pronunciades i les pujades són infinites. Allà te poses a pujar i pots estar 4 hores pujant, 5 hores pujant, no ret pujar, però són d'una bellesa brutal. El tercer dia vam decidir prendre-nos en calma, hi havia uns companys que estaven estaven a prop, estaven per Monte Perdido. Bueno, tota aquesta zona és posa maladetes, és un parc natural que se toca en so de Viella, se toca en so d'Aigües Tortes i se toca, per l'altra banda, en so de Mont Perdut, és a dir, tenim aquí uns espais naturals molt bons. Ah, també en el Valle de Viteroa vaig tenir el plaer de veure ciervas, me vaig trobar primer en dues, després en una altra, i després també en marmota. La marmota és un bitxo que hiverna, però ja estaven de fora, ja lliscaven, i bueno, de tamany deu ser com un moix, té una apariència així com de gordita, però se mou molt ràpid, és un bitxo per veure. No és per atracar-t'hi molt, perquè diuen que tenen mala hòstia, però bé. Bueno, aquest altre dia vam agafar cotxe, vam fer una hora i pico de cotxe, vam anar a Bielsa. Bielsa és un altre vall, que aquesta vall sí que travessa cap a França a través del Pirineu. I bueno, vam anar a un poble que se diu Plan, que són 4 cases també, un albergue que fa de bar, fa de correus, i bé, vam pujar, ja que duíem un tot terreny, vam pujar per una pista, i vam anar a Sibon de Plan. Sibon de Plan és un ibon amb un cercle glacià preciós, no massa alt, però sí que està molt tancat en el nord, i està gelat. I bueno, me vaig atrevir a caminar per damunt el gel amb molt de coneixement, amb molta cura, i bueno, una experiència molt guapa. Sibon de Plan és una excursió curta, però que val molt la pena. I després ja vàrem fer un altre dia, que vàrem pujar per Vall Invierna, Vall de Corones, hi ha un cim que se diu Corones també, Petit i Bon de Corones, i Bon Superior de Corones, i van un mig pujar cap en el cercle glacial de Corones, però, bueno, me'l va agafar una nevada i en 10 minuts se van fotre 25 centímetres de neu. Per baixar, les raquetes no anaven bé perquè la pendent era massa pronunciada, els grampons se clavaven malament, a més s'enfonsaven molt, bueno, van decidir... En aquest trànsit que ho vaig fer amb un altre mallorquí del Gaida, que vam trobar per allà, i vam anar junts aquest dia, i bueno, vam baixar rotllo trineo, però sense trineo, és a dir, poses el cul en terra, la pendent era tan pronunciada, hi havia neu fuixa, que vam baixar, el que havíem pujat en una hora, vam baixar en 3 minuts, i va estar molt bé. Un altre pic no me va deixar disfrutar de la pujada en el cercle glacià, i quasi Sibon Superior tampoc, és a dir, just el van veure. Són ibons gelats que, a més, a damunt hi ha una capa de neu. I el darrer dia, ja, molt recomanable per si qualcú vol anar, i que és el Congot de Montcabell. El Congot de Montcabell està en el Prepirineu, està a la carretera de Viella, i és curiós perquè aquí, bueno, el Congost és un estret, i a una banda de l'estret és Aragó i a l'altra banda és Catalunya. A qualcú se li va ocorrir fer una presa, i el camí que anava per baix d'aquest teat, d'aquest riu, pues se va inundar la presa, i bueno, els veïns van protestar un poc i van fer un poc de pressió i els hi van escarbar a mitjana altura a uns 250-300 metres d'alçada per una cantilada, els hi van escarbar un camí d'un metre d'ample. Bueno, és una passada. Nosaltres vam anar fins a Montfalcó. Aquesta excursió sí que, o aquesta sortida, la vaig fer mig correguent, bueno, bastant correguent, i surt de Montfalcó, arribes a un puesto que hi ha unes passarel·les de fusta penjades a un acantilat, precioses, segures, molt ben fetes. Vas fent per el costat d'Aragó i amb això arribes allà on és congost, el més pla i està més junt, i aquí hi ha un llac preciós amb un pont que apareix de San Francisco, però en petitó. I després d'aquí pues, puges un poc i ja vas fent el congost de Montcabell fins a la Masieta. I bueno, anar i tornar van ser de 9 quilòmetres. Però és un lloc per anir-hi, la gent que vol agradar la muntanya, la gent que vol agradar el senderisme, trekking, preciós i bueno, molt recomanable. I ja està, ja vos he contat un poc el viatge, vos he xerrat de muntanya, tornaré en breu amb més històries, més notícies, i res, ara ve un temps preciós per sortir de muntanya, diumenge hi ha una sortida de la secció de muntanya que van a les muntanyes de Ferruig, aquí en el parc de Llevant, d'Artà, i vos vull transmetre l'il·lusió que jo tenc per la muntanya i que sortigueu. Ara ve un temps preciós. Els ocells, plantes, flors, les perdanyetes de Bon Jesús, peònies, insectes... Ara és el moment. Ara és el moment de disfrutar en el màxim d'aquesta muntanya que tenim aquí de vora. I res més, vos deixo fins al pròxim dia que pugui. Gràcies.